Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri. Amb Francesc Mauri.
Programa 573, som 21 de novembre. Corre la tardor, ho ha fet amb precipitacions les últimes setmanes, en general amb molta suavitat de temperatures i amb ventades en les últimes 24-36 hores. 36 hores, per ser exactes. Tot això a un Green Meteo Mauri que avui dedicarem l'entrevista a parlar de les motos Silence, del Sharing Acciona, de la Battery Station o del cotxe, el Nanocar, per ser exactes, que és una revolució. Fabricat a la zona franca, un cotxet petit, 100% elèctric, que ja ho veureu, o com a mínim ja ens escoltareu, ens posarà al dia el director d'aquesta divisió de mobilitat Acciona, Carlos Sotelo. Llara Triple Plus, ciutat i consum responsable al fum dels incendis que creix com a contaminant de l'aire. El José Luis Gallego, a Mobilitat Green, es pregunta què està passant a Tesla Motors i Empresa i Comerç A Plus. El Gallego, doncs, ens vol parlar de les bicis elèctriques per subscripció, un negoci a l'alça. Tot això a catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies, parlem, o més ben dit, veníem de precipitacions que es van acabar, altibaixos en la temperatura, moltes boires en algunes comarques i també hem de parlar de les ventades. Ahir dimecres el vent provocava, doncs, nombroses trucades al 112, bàsicament de la conurbació barcelonina, amb ratxes de vent que van arribar als 70-80 km per hora en àrees molt urbanes. Les puntes, en alguns punts del litoral i prelitoral central, entre els 90 i els 110. I avui no es queden curts els vents, si bé no són ratxes tan fortes com ahir. Precisament aquesta tarda destaquen cops de vent a Viladrau, Grau, el Perelló, el Montsec d'Ares, Montserrat, a dalt de tot de Puigdesolles, en aquest cas 132 per hora, però en els observatoris abans citats, igual que Font-rubí, Terrassa, Anglès, Muntanyola o Santa Coloma de Farners, entre els 60 i els 75 km per hora.
L'entrevista.
Va, anem cap a l'entrevista. José Luis Gallego, avui des de la distància digital, però gairebé en cos i ànima aquí. José Luis, com estàs?
Absolutament, molt bé.
Vinga. Escolta, mitja horeta per parlar amb el director de la divisió de mobilitat d'Acciona, que inclou aquesta moto de tan èxit europeu, no sé si mundial, ara en parlarem amb ell, de moto sharing, en definitiva, de sharing Acciona, i Battery Station, i també el Nanocar, que és no un cotxe com a tal, sinó té una categoria diferent, però això sí, un preu, unes prestacions, etc, que el fan idoni per alguns usos. Ell és Carlos Sotelo. Carlos, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Faig la primera pregunta, sí. José Luis, i de seguida anem. Silence, el Nanocar, la Battery Station, tot això és ànima d'enginyers d'aquí, i tot això parit actualment, perquè veniu de Molins de Rei, però vàreu saltar una mica més enllà, no el vàreu arribar a saltar el riu, perquè esteu a la banda esquerra del riu Llobregat, però vàreu anar a parar, crec, a l'antiga fàbrica Nissan, en un trosset, i allà hi ha la vostra divisió de mobilitat, és a dir, 100% gent d'aquí.
Sí, sí, tal qual. Bueno, vam començar a escassos Esplugues de Llobregat, escassos 100 metres de l'antiga Montesa, no?
Sí, senyor, sí, senyor.
I amb la qual doncs, jo havia, perdona, havia corregut, jo quan, abans de que tanqués Montesa l'any 86, doncs, estava corrent al Campionat d'Espanya Enduro, no? O sigui, m'ha fet molta il·lusió doncs, arrencar un projecte de motos elèctriques d'aquest segle, no? I allà a prop, no? A Esplugues, no? I sí, sí, estem ara jo crec que en una fase doncs, ja de desenvolupament del projecte, de creixement, de fort creixement, assentats en una fàbrica doncs, molt important de 60.000 metres, doncs, precisament a la zona franca. No?
60.000 metres quadrats, déu-n'hi-do. José Luis.
Aquest creixement s'està produint aquí, a Catalunya o a l'Estat, o el que està desenvolupant-se més és l'àrea internacional?
Bueno, pues... La veritat és que estem en un moment una mica delicat, concretament, sí, la veritat és que vam créixer, pues, jo crec, com un creixement natural, primer a Barcelona, després a Espanya, i després pues, vam créixer l'any 21-22 molt fort a Europa també, a França, a Itàlia, a Alemanya, sobretot, aquests països, pues, vam ser durant 3 anys la marca número 1, amb matriculacions de vehicles de 2 rodes elèctrics 100%, amb la nostra E01 i després el mercat del particular, no? I la veritat és que ara doncs, portem un any amb unes caigudes de ventes molt important amb el vehicle de 2 rodes elèctrics, tant a Espanya com tant a Espanya com a Europa. Al global, Lucas Silence a Espanya no ha caigut, i no ha caigut gràcies a està desenvolupant ja des de fa un any i mig les estacions d'intercanvi de bateries fent competir amb la moto de benzina, que realment és aquest l'objectiu, no? Poder competir amb la moto de benzina per no tenir de dependre de les subvencions o realment pues, de les situacions que marqui la política, no?
Clar, per aigua...
Sí, no, digues, Francesc.
No, que tu estàs a la distància, digues.
No, jo li preguntava si aquest, això que en diuen els climatòlegs amesetamiento, en aquell cas de les temperatures, en aquest cas de les vendes, si aquesta situació us està fent replantejant el model de negoci o si esteu, ja estava previst en el full de ruta.
Bueno, no estava previst en absolut. Jo crec que ningú preveia que les ventes a Europa s'estanquessin i amb el vehicle elèctric caiguessin, no? Amb la qual cosa no estaven previstes, però sí que el que teníem clar és que per poder realment vendre massivament vehicles elèctrics a les ciutats tenim que competir amb la benzina, no? I per competir amb la benzina pues, tens que crear benzineres elèctriques, no? I les benzineres elèctriques nostres pues són aquest intercanvi de bateries que el que fa pues, és solucionar 3 problemes molt, molt importants. Un, el preu de la moto, ja no tens que comprar la bateria, amb la qual tens una moto al mateix preu que una moto de benzina. Soluciones el problema de l'intercanvi, de la carga, que el que fa pues, és que retrasi, que per cargar la moto amb una moto de benzina estàs 5 minuts, pues, nosaltres amb les battery stations estem 30 segons. Arribes a un puesto que pot ser, no una benzinera, les tenim a benzinera, les tenim a pàrquings i les tenim a les nostres botigues, i soluciones també, pues, jo crec, un tercer problema que també la gent... Pues, i pensa, no?, que és la obsolescència de la bateria, no? Amb la qual cosa pues, es fa càrrec, acciona d'això i el client no es té que preocupar de res més que d'anar intercanviant la bateria, que és com anar posant benzina, no?
Escolta'm, just abans de... Tu has aterrat de Xangai, de la Xina, fa molt poquet. I deies... Clar, què... Ho deia jo, sobretot això, què estem fent a Europa? És a dir, això que deies, aquesta caiguda de vendes, això que deies, aquest mercat enrarit, possiblement, tot i que hi ha països que tiben moltíssim, Portugal, per exemple, etc, amb polítiques molt, molt valentes, esperem que 1 de gener les coses amb el Moves, etc, canviïn, a veure si tenim una mica de rampa, però bé, hi ha aquest ambient enrarit a Europa, quan el món ha decidit, i especialment la Xina, entrar a fons amb l'electricitat, amb la mobilitat elèctrica i amb les renovables, i ens està passant la mà per la cara i està creant una caiguda abrupta que en definitiva es veia venir en l'automobilística europea, etc. I en canvi vosaltres sou una empresa de nova generació, tu has dit les motos d'aquest segle. O sigui, tu has dit, escolta, jo sóc de Montesa, jo vaig començar amb una Montesa, però entenc que aquest segle tu ja no vas amb el telèfon amb el fil de coure. M'agrada molt el telèfon, m'agrada molt parlar. Bueno, ara ens escrivim missatges, però jo ja entenc que no puc anar amb el fil de coure. Jo ja entenc que haig de passar amb un telèfon. Què has vist a Xangai?
Bueno, pues m'he sorprès, ja fa temps. Allà estan, com molt bé estàs dient, pues portem 20 o 30 anys poder desindustrialitzant Europa i industrialitzant la Xina, i ells pues, ara realment pues, tots els proveïdors, pràcticament a Europa, si vols fer una moto, un cotxe, no pots muntar una empresa de cotxes o motos sense anar a països asiàtics, i bàsicament a Xina és on hi ha més proveïdors. Llavors pues, estem obligats, si volem muntar una moto, pues, a moltes pedres anar-les a buscar allà, no? I actualment pues, cada viatge que hi vas pues, et sorprens més, perquè no sé, van començar amb un 10%, amb un 20%, amb un 50% estan avui. Avui el 50, aquest any el 50% dels cotxes que es matricularan a Xina seran elèctrics. A Xangai, més del 80% dels cotxes que van a la ciutat de Xangai són elèctrics 100%. I a les motos, des de fa gairebé 10 anys, el 100% de les motos estan obligades a que siguin elèctriques. Amb la qual cosa, estàs a Xangai, una ciutat de 20 milions d'habitants, sí, i estàs...
No hi ha cap ciutat igual a Europa.
No hi ha cap. Però, a més...
O potser no... Istanbul, allò... No, ni això. Crec que Istanbul són 13 milions o 8, ara no recordo. No,
jo diria clar, que menys, també.
Menys,
Sí. Però la qüestió és que estaves al carrer de Xangai, al carrer, i com te'n recordes aquí, que ja no ens en recordem, quan estàvem a la pandèmia a Barcelona, que sortíem al carrer i no es sentia res, s'estava bé, doncs pues el mateix. Estàvem amb algun tècnic nostre i dèiem, ostres, és increïble això, no ho entenc.
Per la salut de les persones...
Clar, bueno, a Xina fa uns anys, no veies a 200 metres, sí, i segurament com se apretava una mica la sabata, pues estan fent, pues han eliminat totes les fàbriques que feien pol·lució i estan eliminant tots els cotxes que pol·lucionaven, amb la qual cosa ara estàs a Xangai i veus el sol i veus que no hi ha pol·lució i veus que, bueno, que dintre de poc li tindrem que dir als nostres polítics, ells que tant parlen de que a Europa anem tan d'anades, per favor, aneu allà a la Xina a veure com es fan les coses, no? I jo crec que és el problema que tenim ara aquí a Europa, no? Que realment poder som massa arrogants o no ens apreta la sabata i estem bé com estem, no?
A part dels polítics, en algunes fàbriques europees no hi ha també una mena de moriremos con las botas puestas?
Home,
és que de vegades jo no en tinc ni idea d'economia, jo sóc pitjor que qualsevol escrivint a les xarxes socials, però és que veig decisions de dir però que no ho veieu, que
sí, si em permets, Francesc,
sí, clar que et permeto.
Amb la línia que estàs apuntant, a mi m'agradaria fer rebobinar la resposta que ens acaba de donar, perquè ella ha parlat d'un concepte que m'ha deixat una mica descol·locat, que és que estem desindustrialitzant Europa, has dit.
Sí.
Quan el que venia era una possibilitat de reindustrialització cap a la sostenibilitat. No sé si m'entens.
Sí, és a dir,
que aquest procés de desindustrialització és per una falta de visió i per una falta d'entendre cap on va el món, no?
Tal qual, sí, jo crec que, bueno, sí, ho has dit molt bé, arrel de la pandèmia, jo crec que portem 30 anys, si no són 30, doncs seran 20 o 20 i escaig anys doncs, desindustrialitzant Europa. Jo crec que a l'època de la pandèmia ens van donar compte que no podíem tenir les fàbriques tan lluny, fer uns impuls amb els PERTES, aquestes milions de que es van posar, que realment s'ha vist que eren estèrils, que no han sigut efectius. A Espanya s'han gastat, però menys del 10% dels mils de milions que hi havia a Europa per poder gastar. El sistema burocràtic que hi ha aquí implantat a Europa
ha implantat, clar,
és que fa que les empreses sigui ofega, molt complicat.
Ofega,
molt
però complicat. No les empreses, en el ciutadà, és a dir, en el món de la digitalització, en el món de... entro, compro un vehicle, tal, aquí està, transferència. No, un any i mig, dos, ja veurem... tres...
Per rebre un mòbil, Una subvenció per un vehicle elèctric. Sí, sí, doncs així estem, i és una pena, però estem, jo crec que estem veient una Europa doncs, decadent, i estem veient doncs, una Europa que, si no és per les persones, doncs, no serà pels polítics. A Xina no estan inventant la roda. A Xina no. l'únic que han fet ha sigut els vehicles elèctrics treure'ls a l'IVA, automàticament quasi els han igualat, i amb algunes ciutats que estan molt pol·lucionades, com és el cas de Xangai o Pequín, quan pagues, vas a matricular el vehicle, si és un vehicle de combustió, pagues 10 a 30.000 euros, depenent del vehicle.
Ostres.
O sigui, pagues el capritx, i si és un vehicle elèctric, pagues zero. Pues, amb què va tothom? Amb un vehicle elèctric, i després...
Ja està, com en diuen, els impostos a la inversa o alguna cosa així...
Bueno, tu, sí, pagues per
contaminar.
Correcte, correcte. I després vas a les estacions de servei allà, he viatjat allà, i vaig a les estacions de servei, i no sé, hi ha 15, 20 endolls de càrrega ràpida, no? I aquí sembla que posar un endoll de càrrega ràpida és un problema, no? Tens que parlar amb no sé quina elèctrica o amb no sé quina altra, i quan ja tens tots els permisos sempre et falta algun permís. Això m'ho deien
alguna empresa
de les número a Espanya de
recàrrega.
Però, davant d'un problema tan gran, i que tu acabes de percebre, Xangai, què és el que s'ha de fer? Ens hem d'entestar en defensa d'Europa, i ara estic fent un discurs que cuidado, ens hem d'entestar a defensar Europa, fer aquest patriotisme, dir no, som els millors, nosaltres som els que us vam ensenyar, nosaltres som els herois del desenvolupament a Occident, nosaltres som... O hem de començar a aixecar el peu de l'accelerador i acceptar que potser a veure si arribem a la medalla de bronzo.
Bueno, ja ho ha dit el Mario Draghi, no? Fa dos o tres setmanes
sí, que Europa... Sí, informa, el van comentar a Catalunya Ràdio.
Ah, estupendo, pues que Europa està empobrint-se i que està que invertir, no sé, va dir no sé quants mils de milions cada any per poder pues, reindustrialitzar una altra vegada. No?
La cara B del discurs del Draghi és que ell reprenia la carburació i reprenia les nuclears i reprenia aquest
però,
és la cara B.
Però la meva sensació és que així t'esfonses més respecte a la Xina.
Oh, que està perquè, claríssim, no?
Perquè,
mira, Xina.
Bé, jo crec que és evident. Escolta'm, encara ens queda més de la meitat de l'entrevista. Deixem de banda aquesta àrea i continuem per aquestes motos elèctriques i després anem al nanocar i el que pot arribar. I sobretot 60.000 metres quadrats a la zona franca, amb enginyers d'aquí, amb disseny d'aquí, etc, que això és el que ens convé. Motosilence, bateries intercanviables, el món... També els interessa la Silence? És difícil competir?
Al món, jo et diré una cosa, que ens estan venint empreses mundials a posar la bateria. La bateria nostra, les seves motos. No? Acción està fent una tasca molt important, una inversió molt important amb les estacions de bateries, i això està fent que comencem a tenir èxit. No? Evidentment, que això és una carrera de llarg termini, no és un sprint, i lògicament posar pues, intercanviadors de bateries pues, també costa, ens costa quasi com els que posen recargues, no? Llavors, pues, portem ara a Espanya, n'hi ha al redador de 150 estacions d'intercanvi de bateries, hi ha 20 a Barcelona, 20 a Madrid i els centres de les altres ciutats, i això fa pues, que a poc estem guanyant market share de venda a Espanya, que nosaltres siguem l'única marca en un mercat a Espanya aquest any que ha caigut un 45%, està caient un 45% les ventes de scooters elèctrics. Sembla mentida, jo quan ho dic algun polític em diu no puede ser, i jo pues vaya, pues no nos enteramos, i realment pues de nada. I realment doncs, nosaltres estem aguantant les ventes i és gràcies a això, no? A competir amb aquestes battery stations. Això ara, aquest any, acabarem amb unes 160-170 estacions a Espanya i comencem l'any que ve a desenvolupar el mercat italià i el mercat francès. O sigui, que Acciona té vocació i Silent...
Més fàcil, potser, el francès que l'italià? No ho sé, perquè Itàlia...
Bueno, més de benzina. La veritat no és que els mercats... No, el mercat, quan més gran és, més difícil és de trencar-lo, però Silence ha fet una cosa molt, molt complexa, i és que Barcelona està triomfant. A Barcelona, una de cada quatre motos elèctriques és una Silence, i això està fent doncs, que realment la moto es posi de moda en una de les ciutats europees que més motos es venen, no? Mm-hmm. Amb la qual ja és un èxit que un català triomfi a Catalunya. No ho diré massa fort. No, soy extranjero. Perdona, Francesc. I això és el que estem intentant desenvolupar a fora, no? També, amb la qual sí que tenim vocació internacional, sobretot europea, i centrant-se amb els mercats europeus, que són a l'italià, al francès, a l'alemany i a l'anglès, no?
Escolta'm, el cotxet. Jo li dic cotxet. Tu ara em diràs la paraula, perquè no és cotxe com a tal. Té una altra categoria, però no té res a veure, per entendre'ns, amb el Renault Twizy aquell, que és com una motoreta i alguna cosa més, no? Correcte. Això és un cotxet. Jo he tingut l'oportunitat de provar-lo a Madrid, jo l'he conduït, i evidentment no té les prestacions d'un cotxe convencionals, ni les busca, però té totes les comoditats, un espai estranyíssimament gran, perquè dius, hosti, tens aire condicionat, tens calefacció, vas tancadet, no et mulles, etc. I aparques gairebé sobre la gorra de la policia local. Vull dir, allà amb aquell espai de la gorra, allà de sobre aparques i no tens problema d'aparcament. Explica'ns d'on surt aquest cotxet i on està ara mateix.
Bueno, pues Silent té que saber que volia ser de gran. Uh-huh. I Silent vol ser una marca de mobilitat. No vol ser una marca de motos com Pere Puella Montesa, que sí, ho tenia molt clar. Volem ser els campions de què? Campions d'enduro, de uh-huh. trial, no? Com tants anys han sigut ells, no? O voltacos, no? I nosaltres volíem ser campions.
És a dir, disc de vinil per sempre. Correcte. Molt bé. Vull mirar les caràtules, vull escoltar-lo en els moments de gaudi, de relax, però
nosaltres,
per escoltar música doncs hem d'anar cap a la modernitat.
També. I nosaltres volem ser els que ens cuidem i guanyem la carrera de les ciutats, no? I a les ciutats hi ha aquesta carrera que no va de pol·lució, va de més coses, va de massificació, tenim un problema de massificació i de congestió a les ciutats, va de vehicles lleugers, i aquí acaba també el vehicle de quatre rodes, i va de soroll, no? I per això Silence, no? També, jo crec que les ciutats tenen que ser silencioses, no? I aquest vehicle és una mica, és una moto, com molt bé estàs dient tu, és una moto de quatre rodes, però que té les avantatges d'un cotxe, que vas més protegit, pots portar...
Nanocar, dieu? Nosaltres, jo li dic cotxet, nanocar,
Nosaltres li diem nanocar, és un vehicle dintre de la categoria dels quadricicles, com aquell Twizy, però la diferència que té Silence vers els grans fabricants mundials és que nosaltres volem fer un nanocar que assembli el més possible a un cotxe. A un cotxe.
I sí, segurament... al final, perquè ens entengui la gent, és semblant a un Smart.
Correcte.
Semblant, però a infinitament distància de preu, per començar,
sí.
I el pots fer servir amb urbanització ciutat, urbanització poble, àrea metropolitana, ciutat.
Un Smart elèctric costava 24.000 euros, l'elèctric.
Només?
Sí, només. I el nostre costa 14.000 amb bateries, i sense bateries costa 9.000 euros. És a dir, amb les bateries de lloguer, no? Amb la qual cosa, l'acabem de treure, ens ha costat més d'un any d'ajustos a la fàbrica, ha sigut realment un procés super, super dur per nosaltres, que era el primer vehicle, teníem que treure la qualitat, és el que hem fet, i ara estem començant a servir els primers cotxes, tant a Espanya com a Europa, no? I a Europa també, una gran notícia per nosaltres, és que hem fet un acord molt important per nosaltres, que és anar de la mà de la marca Nissan. Els distribuïdors de Nissan a Europa tindran un corner a les seves botigues de Silence, dels nostres vehicles, no? Amb la qual cosa ens permet a nosaltres omplir el canal i arribar a tots els puestos a Europa, no? O sigui que molt contents, amb moltes ganes, i realment és un passet més a conquistar les ciutats, no?
José Luis.
Hi ha una competitivitat brutal per la ciutat, per aquest pastís de la mobilitat urbana. No sé com contempleu des de Silence aquest èxit innegable, el 50% de creixement en els darrers 2 anys només a la ciutat de Barcelona, de la bici elèctrica. I encara hi ha aquest patinet, aquesta mena de UFO, d'OVNI, que ningú sap ni com regular ni com controlar. Com esteu contemplant tot aquest guirigall, tota aquesta manida de mobilitat que s'està produint a la ciutat? I sobretot, per què tots hi aneu a picar aquí?
Vale, bueno, nosaltres no, de moment no tenim bicis ni patinet, però
per això.
Però bueno,
i si feu algun patinet no serà trucat i incendiable, contrari.
No. Tant de bo el fessin, perquè el que es demana són companyies serioses i marques amb una mica de rigor, no?
Sí, senyor.
Bueno, pues la qüestió és que jo crec que nosaltres hem vingut a transformar una miqueta la mobilitat de les ciutats, on realment estan els problemes a les ciutats, és a les entrades i sortides. Jo ja no diria ni entrades ni sortides. Avui en dia vivim en metròpolis. Jo crec que tota l'àrea metropolitana de Barcelona està pràcticament unida. Nosaltres tenim que venir a descongestionar aquestes zones. Nosaltres venim a aquests desplaçaments i, lògicament, també, deixa'm dir una cosa, en contra dels patinets i a vegades també de les bicicletes, jo també m'agradaria que la gent pogués caminar, no? Perquè sembla que no, o agafes un autobús o agafes el metro...
En aquest programa som uns defensors del vianant, sí, que és una espècie en perill d'extinció, com el linx.
I a Barcelona pues et pots moure d'una banda, no diria d'una banda a l'altra de la ciutat, però hi ha distàncies molt assolibles en caminar, no? I després, pues, que aquests vehicles, que jo crec que tenen que ser de 0 emissions, que no facin soroll, i evidentment, pues, respectuosos amb l'espai, no vehicles que pesin 2 tonelades, que jo crec que és el que es vol intentar, no? S'està impulsant des de la DGT pues, que aquestes entrades i sortides es potenci el vehicle d'alta ocupació, no el de baixa ocupació, és dir, vehicles amb un 50% d'espai, tindria molt més sentit, i no anar, i no anar com anem ara, que a datos de la DGT, el 80%, és que no et sé dir exactament el dato, 85% dels vehicles que entren i surten de les ciutats va una persona. O sigui, clar, no té cap sentit.
I crec que 2/3 parts dels vehicles que circulen dins de Barcelona són de fora. És a dir, que al final el barceloní o va a peu o va amb metro...
Cosa que si analitzes, Francesc, té una mica de sentit.
Clar.
Perquè els ciutadans que estan ciutat endins no necessiten el vehicle.
Clar. I els que estan fora, el transport públic no és eficaç...
Si poséssim, perquè més dissuasoris als accessos a la ciutat, aquell intent que va fer l'alcalde Areu d'intentar posar aquestes grans aparcaments amb uns preus llaminers per deixar el cotxe i a partir d'aquí agafar la teva opció de mobilitat, ja sigui transport públic, ja sigui bici, sí que s'hagués aconseguit. Però és que això ha quedat en no res.
Jo recordo aquell intent d'acord amb Gran Via 2, a l'Hospitalet, a les 10.000 places de pàrquing. Crec que hi va haver un intent d'acord i una tonteria econòmica...
Una baralla AMB Ajuntament.
Sí, senyor. Sí. Ho va tirar per terra i tindríem 10.000 places de park and ride en allà els dies de cada dia.
Però també podria ser l'opció de Silence. És a dir, Silence va arribar per ser una solució. I jo recordo que quan la companyia va començar a florir, que vam convidar, no sé si ho recordes, que els van portar, i que venien això a ser una solució a aquest problema. Per això li deia, davant d'aquest enrenou que tenim ara els vianants, que tots són jum, gent que et passa pel costat, quina és la visió que té Silence, que aquí sí que és una visió de mobilitat per la calçada, de mobilitat, de competitivitat amb el vehicle, no amb el vianant, i si apostarem de fort o diu, bueno, escolta'm, davant d'aquesta situació, davant d'aquesta selva, quasi que me'n vaig cap enrere, no?
No, pues jo crec que a Barcelona, i més estan aquí on estem, a Barcelona està molt definit, no? Hi ha 300.000 persones del milió i mig que tenim una moto i que paguem l'import de circulació i que ens movem en moto, no? Que donem molta agilitat al tràfic, no? I que, a més, respectem els semàforos, no anem a sobre de la cera, o sigui que complim les normes, que tenim un seguro, que jo, clar, a mi és veritat, és que això que dieu, jo m'hi he espantat estar en un semàfor, però no m'ha passat una vegada, m'ha passat diverses, estar el primer al semàfor, que normalment les motos estan el primer,
sí.
I estar en vermell i passar-te pel costat un tio amb una bicicleta a 30 per hora, o a més.
Exacte.
I et fots un susto de por. Llavors dius, bueno, segur que aquest tio se la fot o avui o demà passat,
no? Sí, perquè l'encreuament n'hi haurà un altre espavilat, potser portarà més ferro que ell al damunt i t'aixafarà.
Amb la qual cosa, doncs jo crec que ja està molt, molt clar que jo crec que l'ús de la moto a Barcelona, doncs és molt efectiu i ha funcionat tota la vida i ara el que tenim que aconseguir, doncs, a poc a poc, anar transformant aquesta mobilitat de combustió en vehicles elèctrics. No?
Ens queden 2 minuts, n'haurem fet 30. A on trobem les motos Silence? A on trobem el Nanocar? Tenim botigues físiques? Ho podem palpar? Ho podem veure? No que ens recomani el cunyat o no sé què, sinó entén-me, veure-ho de veritat.
Bueno, jo crec, Francesc, que les podeu provar, es poden mirar a la web i després nosaltres tenim 2 botigues a Barcelona, hi ha més també, que es poden anar a provar els vehicles sense cap compromís, a disfrutar-los un dia, 2 dies, i veure, pues, les avantatges d'aquestes motos o aquest Nanocar. No?
Alguna cosa més a afegir, Carlos?
Bueno, pues, que acaba de ser al Saló de Milán, a EICMA,
sí.
I que hem presentat, pues, 2 vehicles nous que sortiran durant l'any que ve i un tercer GT al 2026.
GT? O sigui que... GT
vol dir Gran Turisme, un scooter gran, amb 2 bateries, 235 quilòmetres reals
d'autonomia.
Està rodant per Barcelona, algun dia la veureu.
Uau, tu ja la deus haver portat com a bon motorista.
Jo ja l'he portada i a més, molta acceleració i un vehicle, doncs, per fer el que també s'estava començant a demanar als clients, tenir un producte que pugui fer àrea metropolitana, no? Que pugui realment doncs, anar-te fins a Mataró i tornar.
Sí, Manresa, Barcelona, Barcelona-Manresa o Vilafranca. Exacte. O el que sigui, fins i tot segona corona o més enllà.
Pues Silence ja està treballant amb aquesta segona generació d'escúters.
I tota la zona franca. I tot amb enginyers d'aquí.
I tot amb enginyers d'aquí, 320 persones a dia avui, impressionant, i bueno, molt contents, pues, de que sigui un projecte, pues, d'aquí de casa, i ara el que es tracta, pues, de fer-lo gran i que sigui molt reconegut a Europa. No?
De moment, Silence, ho podem comprar al web, i el Nanocar entenc que ja està al mercat, ja es pot demanar.
Correcte.
Perfecte. Carlos Sotelo, director de la Divisió de Mobilitat d'Acciona, que inclou, com dèiem, Silence, Sharing, Acciona i Battery Station, i amb aquestes novetats del saló aquest de Milà, que prometen amb un scooter, diríem que pel públic català, com a bon conductor i freqüent de motocicletes, segur que farà les delícies. Carlos Sotelo, un plaer. José Luis Gallego, avui des de la distància digital.
Gràcies, Carlos.
Abraçada molt gran.
Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Llar a plus i consum responsable.
Green Llar, José Luis.
I una altra vegada amb un tema de recurrent en el nostre programa, que és la contaminació de l'aire. No? L'Organització Mundial de la Salut acaba de treure un altre informe alertant sobre aquesta agressió cap a la salut humana i amb dades que comencen a ser certament més que inquietants. No? Diu l'OMS, insisteixo, no és un informe de Greenpeace, no és un informe d'Ecologistes en Acció, és un informe de l'Organització Mundial de la Salut, diu que la contaminació de l'aire causa actualment més de 4,5 milions de morts prematures l'any. I dius, bueno, i l'OMS en què s'ha basat per treure aquestes dades? Bé, l'OMS s'ha basat en les dades i en els informes i en les analítiques de 2 de les institucions científiques més prestigioses del món. El Servei de Vigilància Atmosfèrica de Copernicus, que coneixes molt bé, de la Unió Europea, i l'Oficina de Modelització de la NASA, dels Estats Units. És a dir, que, res a dir, són gent que addicta al rigor I quan fa un informe d'aquest tipus és incontestable. Què diuen els científics de Copernicus i de la NASA? Doncs que el 90% de la població mundial viu àrees on la contaminació de l'aire supera aquestes pautes que recomanava l'OMS, i assenyala dos contaminants per sobre de, més enllà dels diòxids de nitrogen, més enllà de l'ozó troposfèric. Estem parlant de les famoses micropartícules, les PM10 i les PM2,5. Hem parlat, insisteixo, abastament i de l'impacte a la salut i a la salut nostra i a la del medi ambient. Però el que diu aquest informe de l'OMS és que, bueno, les darreres dades assenyalen que aquests dos contaminants estan reduint en 2 anys l'esperança de vida de les persones que vivim a les grans ciutats. Fixa't, moltes vegades hem parlat també del que està fent la Xina, no? Del que ja s'anomena el miracle ambiental de la Xina. A la Xina aquest contaminant s'està reduint any rere any, no? I això està contribuint notablement a millorar la situació. El que no hi comptàvem és amb un altre monstre que ha sortit per competir amb la Xina i per superar-la en temes de contaminació de micropartícules, que és la Índia. Les dades també en el cas de la Índia són el 44% de les emissions contaminants de micropartícules ja provenen de la Índia. És a dir, que és un tema més que esgarrifós, no?
Sí.
Perquè qui va parlar amb aquell home? Amb aquell dictador que tenim assimilat i absolutament integrat i que, en canvi, diu que el medi ambient és un luxe que la Índia no es pot permetre, va dir l'última vegada.
Mm-hmm.
És a dir, que aquí teníem tot el focus posat cap a la Xina.
La Xina ja és pantalla passada. Bé, passada sí. No, però diguem, com diu, progressa molt adequadament. Sí.
Bé, aquí el problema que tenim a la Índia. Però és que amb aquest mateix informe de l'OMS surt una font de micropartícules que crec que nosaltres ja havíem parlat alguna vegada, però que ara vol remarcar i que té a veure de manera indirecta, però està relacionada amb la crisi climàtica. Estem parlant dels megaincendis, els megaincendis climàtics, sobretot a les grans ciutats d'Amèrica del Nord i del Canadà. Bueno, tant és així que com nosaltres vam alertar fa, recordo, crec que va ser aquest any, no? Aquells incendis, aquell fum dels incendis de sí. Califòrnia i del Canadà que van travessar l'Atlàntic Nord i es van plantar a Europa. De fet, i aquí van segons l'OMS, van alentir el rendiment dels cultius i van pitjorar la qualitat dels ecosistemes, més enllà d'amenaçar la salut de les persones. És a dir, que dos focus importants amb el nou informe de l'OMS sobre qualitat de l'aire. Més enllà de posar el tema, més enllà de parlar de vehicles i de tren, el que diu és la Índia. Algú ha d'anar a intentar fer passar a la Índia a la fila dels bons. Perquè ell està liderant, aquest home, està liderant actualment la llista de països emissors de partícules contaminants. I compta amb la incidència dels megaincendis climàtics, això de que ens han parlat tant, d'aquests megaincendis i de les fumeres que volten, que s'instal·len
i que
travessen d'un continent a l'altre i que ja és igual d'on sigui el focus. Tant si és de Xile, recordem que Xile va patir un incendi brutal el 2023 que va fer que es decretés l'alerta vermella i prohibir que la gent de Santiago, de la capital, sortís al carrer. És a dir, que poca broma amb la contaminació de l'aire associada als incendis, que és un tema que no acostumem a parlar quan parlem d'incendis. Parlem de deteriorament, evidentment, del que suposa per una àrea forestal patir un incendi, però no parlem de la contaminació de l'aire generada pel fum. I això l'OMS ara comença a posar-hi l'ull.
Està clar. Perfecte, doncs seguim.
Vinga.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Anem a la mobilitat green. Què ens portes?
Un tema que segurament el podries fer tu sol.
Ja veig pel títol. Sí, home, sí. Però vaja, no. Te'n cuides tu i jo diré alguna cosa.
No, però jo he gosat posar aquest tema sobre la taula perquè és un tema de cunyaos, és a dir. No t'exagero. Porto 3 o 4 sopars d'amics que em surt el cunyadíssim, m'entens? Dient que què està passant a Tesla, no? Mm. Què està passant a Tesla Motors? Bé, doncs l'únic que hem de fer és informar-nos, perquè la informació està a l'abast de qui vulgui, no? Mm-hmm. Tant és així que les dades que donaré ara surten de la pàgina web de Tesla, són dades de la matriu, és a dir, que no és...
Del cunyat. Si aquesta... sí, sí.
No. I si aquest personatge té una cosa que el caracteritza, és que no menteix.
No,
llavors,
està clar.
Tot el que diu a la web és exactament cert, no? I què diu? Mentre està creixent la rumorologia sobre aquesta presumpta crisi del cotxe elèctric, que algú diu que ha vingut per d'arribar...
A veure, deixem-ho clar, això no és veritat. És a dir, això és veritat a Europa. I va per països, d'acord? Sobretot Alemanya. Però en el món, no, tot el contrari.
Aquí el que diu el fabricant, un dels principals fabricants del món, que és Tesla Motors, acaba d'anunciar un increment de les vendes de 6,4% en el tercer trimestre del 2024. Perdó, menteixo, en l'acumulat. És a dir, amb dades...
2024.
De 2024, increment de les vendes 6,4%. Vendes del fabricant nord-americà arreu del món, 462.890 cotxes, mentre que l'any passat van ser 435.059. Aquí hi ha fins a la darrera unitat que va sortir d'Austin. Respecte a la producció, en els primers 9 mesos de l'any, Tesla ha fabricat 470.000 vehicles, un 9% més que els que va fabricar l'any anterior. I el que hi ha darrere, efectivament, cal compensar aquesta davallada important, insisteixo, i torno a repetir, important a la Unió Europea, amb la consolidació de les vendes a la Xina gràcies a que el govern...
I al Brasil, atenció. I,
efectivament, però les dades de la Xina és que, pràcticament el que fa el govern és facilitar al màxim, ha duplicat els ajuts, com saps, ha tret l'IVA, i això ha disparat la demanda al mercat i
crec que està ja la demanda a la Xina al 54%, i atenció, cada mes a la Xina es venen 1.100.000 vehicles elèctrics, i en alguna ciutat com Xangai ja fa anys que la moto de combustió està prohibida, només hi pot anar l'elèctrica, i ara mateix la majoria de cotxes a Xangai ja són elèctrics.
Doncs, i a la pregunta del cunyat, de què està passant a Tesla Motors, anem a parlar del valor de la companyia, no? Que això és el que diu qui, com està, en bona part, la mobilitat elèctrica, donat que aquest fabricant només fabrica vehicle elèctric. Doncs les seves accions han tingut, no ho negarem, un any que l'Elon Musk diu tumultuós, una paraula en anglès que però és tumultuós, s'han recuperat d'una caiguda del 44% fins al mes d'abril. Fins al mes d'abril Tesla estava en caiguda lliure. Van marcar un mínim anual de $138 l'acció, és a dir, que havia arribat l'acció de Tesla a 500, insisteixo, $138. Les coses estaven molt serioses. Però què ha passat? 1. Ha anunciat que començarà a produir un cotxe extraordinàriament, encara no ha revelat la xifra, el cost, però que serà el vehicle més assequible del mercat. Estem parlant, evidentment, del mercat elèctric.
I això, el rumor que hi ha és 25.000 abans d'ajuts. Per tant, ens podríem plantar, com a mínim en el cas d'Espanya, els 15.000 després d'ajuts.
Doncs imagina't. I això diu que, a més, que ho farà ja. I com aquest home no menteix, ha posat primera
sí,
meitat
no,
del,
no.
del 2025.
Sí, van per aquí, van per aquí. Sí,
dos novetats que aquí no, però que a la resta de mercats estan captant l'atenció dels inversors, sobretot dels inversors de flotes. Els robotaxis i els robotbussos, no sé si els has vist.
El robotbus. Bé, els he vist és... al carrer segur que no.
El robotbus és directament de ciència-ficció.
Sí.
Però la causa-efecte de la presentació dels robotaxis i dels robotbussos. En una setmana les accions de Tesla van pujar un 11% a Wall Street i l'empresa ja torna a cotitzar en pla, que no sé... Exactament, perquè jo no sóc molt de lletres, i quan dic molt de lletres és molt, i no sé què significa cotitzar en pla, però es veu que ara les accions es troben en el mateix nivell amb el que es va tancar el 2023, cosa que és un èxit. Cosa que és un èxit, sí. Donat la caiguda que tenia. I tercera dada. A pesar de tot el que estem parlant, a pesar de tot aquest d'aquest any tumultuós que diu Elon Musk, Tesla continua sent la vuitena empresa més valuosa del món, amb una capitalització borsària de més de 800.000 milions de dòlars. És a dir, Volkswagens, BMWs, Toyotas...
Estan ja en caiguda lliure algunes d'aquestes companyies.
Una mica, jo aquest diria...
Aquest és el drama, perdona, aquest és el drama d'Europa.
Sí, sí. Aquí, efectivament. Estem parlant, doncs, això, del Barça i del Leipzig, amb tot el meu respecte cap al Leipzig.
Perfecte, doncs queda clar. Va,
vinga,
anem fent.
Empresa Green.
Empresa Green, bicicletes elèctriques per subscripció.
Sí, un negoci que està a l'alça, que segurament nosaltres n'hem parlat, Francesc, moltes vegades i portem molts anys parlant de la bici, de com integrar la bici elèctrica al paisatge urbà, a les nostres ciutats. Hi ha servei de bicis elèctriques gairebé doncs, a totes les ciutats de Catalunya. Estic pensant ara a la Girona, Tarragona, Lleida, més enllà. Caram, el que no sabíem és que el seu ús, l'ús de la bici elèctrica, està creixent, o com a mínim, jo no ho sabia, d'una manera exponencial a totes les ciutats de la Unió Europea. A Barcelona, els desplaçaments amb aquest tipus de vehicle, que fins fa un temps doncs, eren absolutament puntuals, han augmentat prop d'un 50% en només això, 4 anys. És a dir, està amb absoluta... està triomfant, com si diguéssim, com a equipament de mobilitat a la ciutat. I una de les modalitats d'ús que més està creixent és el de la subscripció, sobretot entre els més joves, que contemplen que en comptes de comprar-se una bici fan una subscripció a aquest servei perquè ells no compren.
Bé, clar, perquè...
Els nanos joves no compren.
No.
Jo penso en la meva filla en concret, no vol ser propietària de res.
No, es vol... No, clar, aquest país tenim una cultura...
De propietat.
De propietat. I clar...
Pares. Compra't un pis.
Sí.
No seràs ningú. Sí. I no soc ningú, clar, evidentment. Però aquest efecte de la bici elèctrica, si m'ho permets, doncs...
T'ho permeto.
Cal subratllar-ho. Un dels exemples de... Hi ha molts, Hi ha molts serveis de subscripció, però un dels que, bueno, ja m'ha cridat l'atenció és el de Panet Mobility, una empresa de servei de lloguer de bicicletes elèctriques a Barcelona que en només 7 mesos, des de la seva posada en funcionament, ha vist com el servei de subscripció ha crescut un 150%. Actualment ja hi són 1.500 clients actius. A més de l'ús del vehicle, aquest servei de subscripció et permet incloure el manteniment, és a dir, que si tens un problema mai amb aquesta bici elèctrica, que t'haig de dir que algun problemeta dona pot donar, com a mínim la gent que conec que n'ha comprat, doncs ha tingut, si no és amb el sistema de bateries, doncs bueno, és una mica més complexa que la bici tradicional. En cas que fos necessari aquest servei, el servei de Panet Mobility, doncs et fa una substitució completa del vehicle, en aquest cas de la bici elèctrica. Però un dels casos que més m'ha cridat l'atenció, i que jo ja ho havia vist, haig de dir, quan vaig entrar en alguna de les botigues, en concret a la botiga que tenen, a la planta que tenen a Mataró, és el cas de la cadena de material esportiu Decathlon. Ja saps que aquesta marca francesa està a la guai. Està intentant, ja va començar pel material d'esquí, després va començar per altres sistemes de renting, podríem dir, però ara l'opció de subscripció l'ha transmès a les bicis elèctriques. I què està passant a Decathlon amb la subscripció, amb aquest servei de subscripció de les bicis elèctriques? Doncs que està canibalitzant a la venda del producte en si. És a dir, en tant que han posat en marxa el servei de subscripció i que, a més, els comercials, anem a dir, els nois que estan al departament de bicicletes i que t'atenen molt amablement i que t'expliquen les opcions que tenen, a la que arriben a l'opció de subscripció, l'opció de compra cau en picat, perquè, clar, és només per uns diners absolutament assumibles, tens una bici i el seu servei de manteniment i la seva assegurança, com si diguéssim, no? Llavors, aquesta és l'opció que cada vegada estan escollint més clients. Això significa que Decathlon, que és una de les marques, una de les companyies que està marcant el pas amb el tema de material esportiu, sense cap mena de dubte, però també amb el tema de bicicletes, que tenen un producte absolutament en relació qualitat-preu absolutament atractiu. Això significa que ha fet un pas enrere? No, en absolut. El que ha fet Decathlon és adaptar-se a aquest client que hem comentat abans, com la meva filla, que no compra, que no està disposat a deixar anar 2.000, 2.500, 3.000 euros que pot costar una bicicleta elèctrica amb cara i ulls, no? I opten per aquest servei de la subscripció. El fenomen de la bici elèctrica és tan gran que des del sector reclamen més professionals. És a dir, el repte ara no és només comercials, sinó mecànics, enginyer. L'altre dia llegia quines són les professions i això que s'ha anomenat yacimientos de empleo, no? Que diuen aquells. Doncs, i aquí tenim un de claríssim. Dius, em guanyaré la vida com a mecànic de bici elèctrica? Doncs mira, de moment cap a Decathlon que et contractaran segur. I enginyers que siguin capaços de dissenyar i de posar en funcionament vehicles que cada vegada tinguin menys manteniment. Nosaltres, i Catalunya en concret, a Barcelona, és un dels països europeus que té més empenta cap a aquest tipus de formació professional de la bici, però no tenim un grau específic, universitari, fins i tot diria jo, de manteniment de la bici elèctrica. No només és el tema de la fabricació, sinó del manteniment. Bé, aquí se'ns obre una opció i jo crec que hem d'estar atents a com evoluciona aquest sector tan important de la subscripció de la bici elèctrica. Continuarem.
Jo ho crec que continuarem. Vinga.
Quin temps farà?
Doncs anem a quin temps farà. Un temps que en principi no porta moviment meteorològic a Catalunya aquest cap de setmana, com a mínim moviment que poguéssim dir que és notable. Tot i això, el dissabte el que tindrem és nuvolositat molt variable, sol i núvols, no s'espera vent destacable a cap indret tret de la Costa Brava, on el Garbí o Llebeig podria bufar moderat, i no és impossible que en alguns punts del litoral i prelitoral de l'Ebre, del Camp de Tarragona o fins i tot de la conurbació barcelonina s'escapés alguna gota. Això passaria sobretot al matí de dissabte. I al cap de setmana el que tindrem és una tendència, després que arribi aquest divendres, vist i no vist, un descens a la temperatura sobretot al Pirineu, doncs dissabte i diumenge va cap amunt el termòmetre, també amb nuvolositat molt variable, sol i núvols alternant de cara a diumenge. En aquest sentit, peticions a la carta. Dissabte, no diu el nom, però sí el nick a xarxes, arroba non gradum, demana Sant Miquel del Fai. Doncs sol i nuvolades, potser les nuvolades en alguns moments una mica abundants. Miguel Ángel, arroba Miguel Ángel 9543 Ángel, també aquest nom a xarxes. Alacant demana, doncs sol i núvols. Pep Fontana, trobada de col·legues a Cambrils, dinar inclòs, el podrem fer fer a l'exterior, no hi ha d'haver vent fort, no ha de fer molt fred, no ha de ploure... Bé, depèn de les calories al dinar o del beure, més jaqueta o menys jaqueta, però bé, raonable. Diumenge, Òscar Saladier a Tivissa, ara sí, Ribera d'Ebre, aquest diumenge fem la ruta meteorològica urbana. Atenció, és que Tivissa és un santuari de la meteorologia. D'allà tenim el frare que va fer les lleis dels huracans. De Tivissa tenim, és la vila del bomber més conegut dels Graf, ja em sortirà, ja us ho diré. I en definitiva el que comentava l'Òscar Saladier, si diumenge el temps seria estable, sol i núvols alternant, el bomber és Marc Castellnou, en aquell moment no m'ha sortit. Víctor Faura demana excursió familiar als Cingles de Tavertet, si farà bo. Bé, sol i núvols, fresqueta, però bé. I el cap de setmana, Dolores Font, Sant Cugat del Vallès, sol i núvols, tot el cap de setmana, més núvols però dissabte. I la Yolanda Garcia demana a Elda, el País Valencià, el dilluns que ve. Doncs en principi també sol, alguns núvols, però en principi sense passar d'aquí.
La setmana que ve.
I al proper programa parlarem de propostes culturals per aquesta temporada i repassarem una miqueta què és la FAC, la Factoria Cultural de Terrassa. En Josep Gordi ens presentarà el seu llibre Arbres de Barcelona amb història i el nostre col·laborador al Meteoterra, Jordi Puig, ens parlarà del seu nou llibre del Senescal. L'acaba de publicar, sortit del fons de l'hort, com diria el Jordi Puig, secrets de l'agricultura. I començarem la secció, atenció, del Meteoneu. S'acosta la temporada de neu. Som digitals, catradio.cat, mail meteomauri@catradio.cat, Facebook 28.250 seguidors i a X, Twitter 90.350 seguidors. Després de guanyar-ne 5.000 en els últims dies, de cop, n'hem perdut 300 o 400 per la fugida de Twitter. Però, de moment, ja ho veurem demà què passarà, però de moment continuem a Twitter o a X. Eduard Nas, el nostre tècnic de referència. Néstor Gómez, el nostre redactor també de referència. La Núria Ventura, de referència a la producció i sotsdirecció. I qui us ha parlat, sense referència, però de confiança, Francesc Mauri. Que vagi bé.